Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui ens despertem amb 6 graus a Sabadell, 5 graus a Viella i 9 graus a Batea, un dimarts en què tornarem a tenir incidències amb la mobilitat, però en aquest cas per una vaga de maquinistes a ferrocarrils de la Generalitat. Des d'ara fins a les 9 del matí i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre circularan la meitat dels trens. La resta del dia, un de cada 4. Al matí de Catalunya Ràdio farem seguiment de les afectacions de les línies del Vallès i també del Llobregat a Anoia. Això el dia en què al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà Oriol Junqueras, després que el govern s'hagi plantat i Esquerra la tingui tota la pressió per aprovar els pressupostos.
Catalunya no pot esperar més. És hora que tots ens pronunciem. Els que estiguem a favor d'avançar, de no bloquejar el país, seiem i negociem els millors pressupostos per Catalunya. Tenim, us ho asseguro, marge per acordar.
El govern aprovarà els comptes aquest divendres sense acord amb Esquerra Republicana, però amb la mà estesa a negociar. I què farà Esquerra Republicana? Hi ha marge per l'entesa? Hi ha negociacions també obertes perquè Catalunya recapti tot l'RPF? Com va anar, per exemple, la reunió entre Pedro Sánchez a la Moncloa divendres passat? Totes les respostes a partir de les 9 amb Oriol Junqueras al matí de Catalunya Ràdio. Això avui, que és 24 de febrer, dia en què fa 4 anys ja la geopolítica mundial va canviar per complet.
We're live in Ukraine, a country at war, after a huge Russian military offensive.
I és que avui es commemora el 4th aniversari de la invasió russa a Ucraïna, una guerra sense fi que ja ha deixat 25.000 civils i 200.000 soldats ucraïnesos morts. En parlarem avui amb Sor Lucía Caram, que des de fa unes setmanes es troba a Ucraïna. Un dia en què també parlarem, atenció, de les estafes de WhatsApp. Ho farem amb la consultora experta en ciberseguretat i identitat també digital, Selva Orejón, i amb el David Carballo, que han estat una víctima. A un quart d'11 obrirem consultori. I també ens fixarem en l'ús del burca i el niqab.
El burca és una salvajada, perquè si som izquierda laica, de verdad...
Un tema que ha centrat bona part del debat polític a Madrid l'última setmana, un debat, per cert, inflat. Avui en parlarem amb l'educadora també social Hanna Serruch i l'economista Naja Lofti. Una ja està en contra, l'altra està a favor. Serà a partir de 11:15 i també parlarem de si realment hi ha un debat o no al carrer sobre aquest ús del burca i el niqab. I a partir de les 11 amb Sergi Pàmies desgranarem també l'entrevista que vam fer a Joan Laporta.
Víctor Font és un mestre Tites?
No vull entrar a personalitzar. Rumia-ho. Tu, Ricard, si penses que ho és, jo no entraré aquí.
Una entrevista que avui trobem a tota la premsa i de la qual durant el dia d'ahir es van fer ressò molts mitjans.
Última hora sobre Laporta denuncia una campanya contra ell i el Barça emite un comunicado demoledor.
Tot és fals. En fan un sofregit i monten una història que no és veritat.
Laporta és contundente sobre esta informació.
Un socio del Barça denuncia a Laporta por blanqueo de capitales y cobro de comisiones indebidas.
Aquí hi ha un interès de perjudicar claramente.
Ha estado haciendo campaña en el Matí de Radio Cataluña y ha dicho que fue de la mano con el Real Madrid en la Superliga más por obligación que por creer en el proyecto.
En principio todo eso vale decir que...
En principio todo esto lo hemos hecho conscientemente. Ha habido momentos en los que nos hemos tenido que acostar en la cama con el enemigo.
Ingressessin uns diners, que en principi...
Ahir de nou Catalunya Ràdio va ser a tots els mitjans. Laporta també serà un dels noms del dia.
You should look at your reflection if you
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 6 i 5. I ara fem un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia?
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb el Tribunal Suprem, que ha avalat la reserva del 30% per habitatge protegit que va activar, recordem, l'Ajuntament de Barcelona. A les últimes hores s'ha conegut la sentència, que és d'aquest mes de febrer, que deixa clar que la normativa sí pot establir aquestes reserves.
I a Brussel·les.
Avui miren a França, que el país avui s'afegeix a les nacions europees, als governs europeus, que intenten aprovar una llei sobre la mort assistida. Avui l'Assemblea Nacional Francesa, la Cambra Baixa, vota la seva llei sobre l'eutanàsia. Si s'aprova, però encara no s'haurà acabat, perquè la llei ha de passar encara pel Senat.
I en què ara t'adormís, Estats Units?
Doncs amb un cop important a la borsa, sobretot a l'apartat tecnològic. El Dow Jones va tancar amb pèrdues de l'1,7%, però hi ha empreses de l'apartat tecnològic, com Datalog i CrowdStrike, que van caure un 9%. I atenció, perquè IBM va caure un 13%. És la pitjor jornada per l'empresa des de l'any 2000. Un dels motius de la caiguda va ser un informe de l'empresa Citrini, que ha circulat molt aquests últims dies, que alertava que la intel·ligència artificial pot fer pujar l'atur als Estats Units per damunt del 10%. Això va provocar una allau de venda d'accions de tecnològiques.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb la visita del canceller alemany. És la primera visita de Friedrich Merz al país com a cap de govern. La Xina és la principal soci comercial d'Alemanya, tot i que la relació ara està marcada per alguna atenció al voltant de les terres rares i d'inversions tecnològiques.
Avui és dimarts 24 de febrer. Comencem el dia amb 0 graus a Sant Pau de Segúries, 6 graus a Sant Guim de Freixenet i 15 graus a Alella, al Maresme. Amb cel serè tot arreu, tan sols alguns núvols prims, algun banc de boira que hi ha sobre el mar i que creiem que aquest vespre i nit serà més probable que arribi a primera línia de la costa. I tot plegat amb unes temperatures que avui segurament tocaran sostre, quedaran per sobre els 20 graus a pràcticament totes les comarques de l'interior i al prelitoral i a l'interior de l'Ebre podrien arribar als 23 o 24. Sembla que aquests pròxims dies, els núvols de la costa i els bancs de boira podran ser més freqüents.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol, i també entrevistarem Camil Ros, secretari general de UGT a Catalunya, i Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya. Però abans, Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Anem a actualitzar-nos. I comencem mirant a Madrid perquè el Consell de Ministres desclassificarà els documents secrets del 23F, 45 anys després de l'intent de cop d'estat.
Tant l'executiu com els seus socis confien que es regi per aprovar una nova llei de secrets oficials que porta anys bloquejada al Congrés. A partir de demà, tots els papers que es facin públics es podran consultar en línia al web de la Moncloa.
Madrid, Àngels Lafuente.
Amb aquesta decisió, el govern espanyol s'avança la reforma de la llei franquista de secrets oficials de 1968, mentre el Congrés continuen encallades tant la proposta de l'executiu de rebaixar 45 els anys que es pot tenir classificat un document, com la del PNB, que situa la desclassificació al cap de 25 anys, amb una pròrroga excepcional de 10 anys més. La intenció, diu la vicepresidenta María Jesús Montero, és saber tot el que va passar.
Merecemos saber qué ocurrió, quién supo, qué pasó y cómo al final se truncó ese golpe de Estado por la unidad de todos los demócratas a una.
Alguns partits troben oportunista l'anunci de Sánchez o consideren una cortina de fum. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I després del Consell de Ministres sabrem també quina documentació del 23F es fa pública i fins on arriba la desclassificació anunciada per Pedro Sánchez.
Informació clau sobre l'intent de cop d'estat que pot aclarir, 45 anys després, quin paper va tenir el rei Joan Carles i què en sabien els serveis secrets. Els documents desclassificats, com dèiem, es podran consultar demà al web de la Moncloa.
Txell Vallespí.
Entre la documentació que ara pot veure la llum i el sumari, el detall de la vista oral del 23F, les converses que va tenir el tinent colpista Antonio Tejero, les que hauria tingut el rei i la informació que van recollir els serveis d'intel·ligència de l'època. Pel doctor en història i autor del llibre El 23F i los otros golpes de estado de la transición, Robert Muñoz Bolaños, la desclassificació posarà en dubte la versió oficial, són declaracions a Catalunya Ràdio.
En el momento que desclasifiquen el sumario se mide con detalle. Como lo miré yo desde el año 1994, te das cuenta que la versión oficial no se sostiene.
En canvi, Javier Cercas, l'autor d'Anatomia d'un instante, té clar que no en sortirà res de nou perquè la veritat ja se sap i remarca que li va demanar Pedro Sánchez que desclassifiqués la informació per acabar amb les notícies falses. Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
I una de les fotografies també més esperades del judici contra l'expresident Jordi Pujol i els seus fills la tindrem precisament avui.
Han d'anar a l'Audiència Nacional als comandaments policials de l'anomenada Policia Patriòtica, Eugenio Pino i José Manuel Villarejo, considerats els cervells de l'Operació Catalunya que volien derrocar el moviment independentista.
Pino està implicat en altres trames de les considerades clavegueres de l'Estat, com per exemple l'Operació Kitchen, i és possible que s'aculli el dret a no declarar. El tribunal de moment no ha localitzat Marcelino Martín Blas, excap d'afers interns de la policia espanyola i acusat de pressionar els dirigents de la banca andorrana perquè aportessin dades sobre la família Pujol. L'actual conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que per cert ha demanat traducció simultània en català, ha de respondre per donar el vistiplau de l'abocador de Tivissa quan era el responsable de la cartera de Medi Ambient. El seu antecessor en el càrrec, Santi Vila, també està citat. Des de Madrid, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el govern de Salvador Illa farà divendres el primer pas per aprovar els pressupostos, malgrat no tenir lligats els suports necessaris al Parlament.
Esquerra adverteix que si no canvia res, l'executiu s'està llançant a una piscina sense aigua.
La prioritat de Salvador Illa segueix sent tenir nous comptes pels vols de Setmana Santa. És per això que, tot i no comptar encara amb els vots d'Esquerra, ha anunciat que d'aquí a 3 dies n'aprovarà el projecte en una reunió extraordinària del govern.
Els que estiguem a favor d'avançar, seiem i negociem els millors pressupostos per Catalunya. Tenim, us ho asseguro, marge per acordar.
I diu que la pilota és ara la teulada dels republicans, que ho neguen i insisteixen que cal que el PSC colli la Moncloa per a l'IRPF. La número 2 de Junqueras, Elisenda Alemany, creu que arrencar divendres els tràmits pressupostaris no és bona idea.
És millor que no ho facin, però si ho fan és la seva decisió. El nostre posicionament és molt clar.
Això sí, manté una mà estesa a la qual el govern d'Illa s'agafa. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
A Madrid, Alberto Núñez Feijóo veu ara més a prop un acord amb Vox per poder formar govern a Extremadura i l'Aragó. El líder del Partit Popular interpreta que s'ha aplanat el camí després de parlar una hora amb el líder de l'extrema dreta, Santiago Abascal.
Feijóo ha apartat les dues direccions regionals de les negociacions amb Vox davant el perill que la falta d'entesa precipités la repetició dels comicis, i ell i la seva cúpula han agafat les regnes de la negociació. Després de la conversa amb Abascal, ha explicat Feijóo a Onda Cero que veu possible que hi hagi pacte.
La conversación que ayer mantuve con Santiago Abascal fue una conversación larga, yo creo que fructífera, esclarecedora, y después de las declaraciones que he oído hoy del señor Garriga y del propio señor Abascal, parece que se puede abrir un escenario en el que el pacto puede ser posible.
L'extrema dreta vol imposar les seves polítiques d'antiimmigració, negacionistes del canvi climàtic als dos governs regionals, i els populars busquen la proporcionalitat en els pactes i el compromís d'aprovar pressupostos cada any.
I la policia britànica ha deixat en llibertat sota fiança l'exambaixador dels Estats Units, Peter Mandelson, vinculat amb el criminal sexual Jeffrey Epstein.
La policia l'havia detingut hores abans perquè sospita que va filtrar documentació sensible del govern britànic al financer nord-americà. La detenció de Mandelson l'arriba només 4 dies després de l'arrest de l'expríncep Andreu i esquitxa al govern britànic.
La policia de Londres ja va obrir el 3 de febrer una investigació sobre Mandelson perquè els arxius d'Epstein suggereixen que quan el 2009 era ministre d'empresa de Gordon Brown, va proporcionar una informació financera al padrasta nord-americà. La detenció de Mandelson, arquitecte del nou laborisme al costat de Tony Blair, es produeix després de la d'Andreu Mountbatten la setmana passada, pel mateix motiu. Si la del germà del rei erosiona la casa reial britànica, la de Mandelson debilita Keir Starmer. El primer ministre el va nomenar ambaixador a Washington a finals del 2024, tot i que sabia que Mandelson havia continuat sent proper a Epstein. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui fa 4 anys que va començar la guerra d'Ucraïna.
Les principals autoritats europees es desplacen a la capital ucraïnesa com a gest de suport a un país enmig de l'hivern més cru i amb el sistema elèctric cada cop més precari. La reconstrucció s'allargarà 10 anys i costarà més de 500 milions d'euros, segons un informe internacional.
L'agenda d'actes oficials no es fa pública per raons de seguretat en temps de guerra, però està previst que Volodymyr Zelensky reba els seus principals aliats i participen en ofrenes florals als soldats morts. La Unió Europea estarà representada pel president del Consell, Antonio Costa, i la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, enmig de la tensió entre els 27 pel veto d'Hongria i la República Txeca a posar més pressió sobre Rússia. Amb motiu de l'aniversari, l'ONU ha tornat a demanar un alto el foc i ha recordat que la guerra cada any és més letal per als civils, més de 15.000 morts des del 2022. Des de Kiev, José Antonio Rodríguez i Vicent Mifsud per al matí de Catalunya Ràdio.
I molts pocs periodistes occidentals han pogut visitar la Zaporíjia, controlada per Rússia.
Un equip de Catalunya Ràdio ha aconseguit entrar durant unes hores a la seva capital per veure com és la vida sota ocupació.
Els carrers de Melitòpol, un poble convertit en centre administratiu, són plens de banderes russes, soldats, i en els últims anys hi han desembarcat milers de funcionaris russos. Alguns veïns, com el Yevgeny, estan entusiasmats.
Visc molt bé, estic satisfet amb Rússia, amb el país, el president, amb tot.
La versió que ens donen davant dels micròfons veïnes com la Juliana és que viuen millor que abans de la guerra.
Hi ha feina, salaris alts, aliments, tot genial.
Ara bé, fora de micròfon es queixen que el cost de la vida s'ha disparat, unes crítiques que no faran mai a cara descoberta per por de les represàlies. Des de Melitòpol, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
La Unió Europea es queda sense aprovar el nou paquet de sancions contra Rússia per culpa del bloqueig d'Hongria i Eslovàquia.
També s'ha tomat el préstec de 90.000 milions d'euros que els líders europeus havien promès a Ucraïna, en aquest cas pel veto d'Hongria en solitari.
Brussel·les, Bruna Fortea.
Pel quart aniversari de la guerra, els líders de les institucions europees visitaran avui Ucraïna amb les mans buides, sense noves sancions per castigar Moscou i sense el préstec multimilionari per ajudar Kiev. La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, ho lamenta.
Això és un revés. És un missatge que no volíem enviar avui, però seguim treballant.
Sense l'ajuda promesa per Europa, Zelensky avisa que d'aquí un mes i escaig se li acabaran els diners per fer la guerra. El govern hongarès bloqueja el préstec de 90.000 milions perquè creu que Ucraïna li ha tancat l'aixeta del petroli rus. En canvi, Kiev diu que l'oleoducte que abasteix Hongria està espatllat precisament per un atac de Rússia. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ara més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Quan són les 6 i 16, atenció si heu d'agafar els ferrocarrils de la Generalitat, perquè avui i demà hi ha vaga de maquinistes.
El Departament d'Empresa i Treball ha fixat uns serveis mínims del 50% en hora punta i del 25% en la resta de franges. Això vol dir que de 6 a 9 del matí i de 4 de la tarda a 8 del vespre circularan un de cada dos trens i la resta del dia un de cada quatre. El sindicat de maquinistes CEMAF, minoritari a l'empresa, reclama més seguretat, tot i que Ferrocarrils veu amb sorpresa la convocatòria i defensa que sempre ha garantit que els trens siguin segurs. El sindicat també ha convocat aturades per dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve, coincidint amb el Mobile World Congress, i en aquest cas treballa fixat uns serveis mínims superiors del 66% en hora punta i del 33% a la resta de franges.
Comissions Obreres denuncia que es manté a l'alça la tendència de no pagar les hores extres dels treballadors.
L'any passat, una mitjana de 500.000 hores extres setmanals es van quedar sense cobrar, segons un estudi d'aquest sindicat. Albert Ferrer és el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
Durant l'any 2025, en promig, s'han fet 1.100.000 hores extraordinàries a la setmana. D'aquestes, gairebé 500.000 són hores extraordinàries no pagades. I després, 607.000 són hores extraordinàries que sí que s'han pagat i que s'han fet cada setmana.
Els sectors on més es van deixar de pagar les hores extres són l'educació, la indústria i l'emmagatzematge i els transports. Des de Comissions Obreres reclamen augmentar les inspeccions de treball i que s'acceleri la tramitació del nou sistema de registre horari impulsat pel govern espanyol.
I els migrants ocupen el 40% dels treballs de la llar de cures.
Són part essencial d'alguns sectors d'activitat econòmica i també representen el 37% dels treballadors de l'hostaleria i el 36% dels agricultors, pescadors i ramaders. Són dades d'un estudi elaborat pel Comitè d'Experts per la Transformació i la Innovació Social, un grup d'experts a qui la Conselleria de Drets Socials va encarregar una anàlisi per reformular els serveis socials a Catalunya. Els autors proposen un gran pacte per la convivència democràtica i el benestar amb què combatre els discursos antiimmigració.
I segona jornada de compareixences de les víctimes de la Dana a les Corts Valencianes.
Avui són les dues associacions majoritàries les que podran explicar-se a la Comissió d'Investigació del Parlament Valencià. Les citades ahir van reclamar responsabilitats polítiques al govern valencià.
València, Alba Barbosa.
L'Associació de Damnificats de l'Horta Sud critica l'abandonament i la falta d'ajuda de les administracions en els dies posteriors a la Dana i exigeixen que Carlos Mazón deixi el seu escó i passi comptes davant la justícia. Àlex Caraval n'és el portaveu.
És gravíssim. O sea, fueron 3-4 dies, según la población, eternos. Y no estamos en una aldea, Estamos a 5 rotondas de València.
Entre els dos dies passaran per la comissió 9 organitzacions d'afectats. Aquest matí estan citades l'Associació de Víctimes Mortals i la de Víctimes de la Dana 29 d'octubre. També hi ha convocada una concentració davant de les Corts per part de moviments socials i amb el lema Mazón a la presó. Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I l'Audiència de Madrid ha rebutjat que Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, la jutgi un tribunal popular.
Estirada d'orelles del jutge Juan Carlos Peinado, que investiga Begoña Gómez pel malversació i tràfic d'influències per suposadament haver fet negocis privats. L'Audiència madrilenya, en un dur escrit contra Peinado, retreu al jutge que en un any i mig d'investigació no hagi fet cap mínim esforç argumentatiu per justificar la via del tribunal popular. Ara el cas torna a la casella de sortida i si Peinado vol fer seure la parella de Sánchez davant d'un tribunal format per 9 ciutadans anònims, haurà de trobar més indicis que l'inculpin.
El govern mexicà, mentrestant, ha enviat 2.000 soldats més a l'estat de Jalisco. Reforcen el contingent de 10.000 militars desplegats per l'onada de violència que va esclatar diumenge amb la captura i la mort també del capo del narcotraficant Nemesio Oseguera, àlies El Mencho.
Les autoritats mexicanes han detingut desenes de persones relacionades amb aquesta onada de violència i el balanç de l'operació per detenir El Mencho i els incidents posteriors és de més de 60 morts. El país va tornant a la calma, però especialment a la regió de Jalisco, la societat encara funciona a mig gas. Ho explica a Catalunya Ràdio Òscar Valderas, periodista expert en narcotràfic.
Prácticamente un tercio del país estuvo paralizado por las acciones que hizo el cártel Jalisco Nueva Generación como parte de su venganza. Hoy amanece el país tenso, con actividad a medio gas. Hay muchas universidades, no solamente en la zona de Jalisco, sino en varios estados que no han renovado clases, muchos negocios cerrados, carreteras vacías.
La pista que va permetre localitzar El Mencho va ser un amant, segons ha explicat aquest dilluns el ministre de Defensa mexicà Ricardo Trevilla.
I el Pentàgon ha advertit Donald Trump dels riscos d'un atac contra l'Iran. Trump ho nega.
Segons The Wall Street Journal, el cap de l'Estat Major, el general Dan Kane, ha alertat que una operació militar contra l'Iran es podria allargar i provocar moltes baixes nord-americanes. Al cap d'unes hores, Trump ha contestat a la seva xarxa social que el general Kane opina que si els Estats Units decideixen atacar l'Iran, aconseguirien una victòria fàcil. Actualment, els Estats Units tenen 2 portaavions acompanyats dels seus grups navals de combat situats al Mar d'Aràbia i Rodalia.
I també pendents del temporal de neu que afecta el nord-est dels Estats Units, que comença a anar de baixa.
La ciutat de Nova York ha viscut una de les nevades més importants de l'última dècada i això ha provocat que milers de persones s'hagin quedat sense electricitat i s'hagin suspès 10.000 vols. La situació, però, comença a millorar.
El nord-est dels Estats Units respira més tranquil després que l'ull de la tempesta de neu hagi afluixat. A Nova York, l'alcalde Zoran Mamdani ha anunciat el reobriment de les escoles, però ha demanat minimitzar els desplaçaments i extremar la precaució.
Continua nevant, sinó que la nevada acumulada i el gel han fet que sigui perillós viatjar. Si podeu, quedeu-vos a casa. Si heu de sortir de casa, si us plau, confieu en el transport públic.
També es mantenen les disrupcions aèries amb cancel·lacions i endarreriments. Les previsions de nevades fortes es mantenen pels pròxims dies a Maine, New Hampshire i Massachusetts, a l'extrem nord-oest, i a Minnesota i Wisconsin pel que fa al Midwest, al centre nord dels Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
El restaurant Fontaner del German Rock a Sant Julià de Ramis, al Gironès, s'ha endut el premi a la millor obertura de l'any de tot l'estat en la gala de la guia gastronòmica McCarthy. El barceloní Cocina Hermanos Torres encapçala el top 10 de restaurants catalans i el Disfrutar i el celler de Can Roca entren a la categoria honorífica Top of the Tops.
La segona.
Joan s'estrena avui amb Vania, un monòleg de Simon Stephens basada en la història d'Anton Chekhov, de l'oncle Vania. L'actor interpretarà 8 personatges a la vegada. L'espectacle està dirigit per Nelson Valente. Es podrà veure només 4 setmanes al Teatre Romea des d'avui i fins al 27 de març.
I la tercera.
I Rigoberta Bandini, Bad Gyal, Anna Mena, La Casa Azul o Dani Fernández són alguns dels artistes que actuaran a la gala dels Goya, que es farà aquest cap de setmana. La gala, recordem-ho, es tornarà a celebrar a Barcelona 20 anys després i es farà a l'Auditori del Fòrum de la capital catalana.
Anem ara als esports, Robert Prat. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Joan Laporta, que assegura que emprendrà accions legals contra el soci que l'ha denunciat a ell i part de la seva directiva per blanqueig de capitals i pel cobrament de comissions il·legals.
De moment li obre un expedient disciplinari. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
La denúncia que és fals, és una estratègia. Primer volia ser mediàtica, ara és mediàtica, judicial i segurament electoral, perquè deu haver-hi algú per mig, que el que volen és perjudicar-me, perquè tampoc al mediisme sociològic no li agrada gens que jo estigui presidint el Barça.
Víctor Font va replicant declaracions en aquest programa.
Són indicis tan palpables de que hi ha molta cosa estranya que el que exigíem i seguim exigint, i avui més que mai, a més estan en un període electoral, és transparència absoluta.
Els dos protagonistes del dia ens van deixar moments com aquest.
Víctor Font és un mestre Tites?
No vull entrar a personalitzar. Rumia-ho tu, Ricard, si penses que ho és. Jo no entraré aquí. La pregunta ja respon sola.
Prefereixo que se'n pugui considerar un mestre Tites que un aixeca camises o un salta taulells.
Laporta també va reconèixer que la relació amb Messi estava perjudicada i que en la gala de la Pilota d'Or el va voler saludar, però Messi va refusar la salutació.
I el Tribunal Suprem ha declarat nul l'article dels Estatuts del Barça que impedia als socis cedir les seves localitats a canvi de diners.
Una reforma del reglament que es va aprovar durant el mandat de Bartomeu després que el club detectés la revenda massiva d'abonaments en el clàssic de la temporada 2017-2018 al Camp Nou. Empatadors al Girona al camp de l'Alavés, tot i els gols de Banat i de Sigankov, l'Alavés va empatar l'últim minut, els gironins 6 punts per sobre el descens. Avui a 3:15 Champions, Atlètic de Madrid, Bruges, els matalassers van empatar 3 a l'anada.
Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio farem una nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar precisament de les eleccions al Barça. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui no us hauria de costar gens llevar-vos malgrat el fred i aquestes hores intempestives perquè, amics i amigues, suposo que deveu estar tan emocionats com jo de saber que el govern d'Espanya desclassificarà els arxius del 23F. 45 anys després de l'intent de cop d'estat, quan la meitat dels seus protagonistes ja són morts i ja ha quallat en vàries generacions d'espanyols la versió oficial que es va construir aleshores pel bé de la democràcia i la pau social, quan ja és tard per passar comptes i el rei d'Espanya, de qui potser sabrem que no va tenir un paper tan heroic com ens van fer creure, ja està totalment defenestrat, ara sembla que sí, que és el moment de potser arribar a saber exactament què va passar aquell 23 de febrer de 1981. I jo que ho celebro, i segurament també vosaltres, i mentre em pregunto per quin motiu això no s'ha fet abans, m'esperaré tranquil·lament a que treguin la pel·lícula a Netflix, dirigida per Pedro Almodóvar, amb el Bardem en el paper de Juan Carlos.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Vine a Viatges al Corte Inglés i anticipa la reserva d'estiu amb fins a un 50% de descompte. Fes que el teu estiu es faci realitat a les Illes, Costes, Carib. Consulta en les condicions. Reserva ara en Viatges al Corte Inglés.
El matí de Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio del 23F i d'aquests documents que es desclassifiquen. De fet, avui les cançons, Frederic Vincent, bon dia de nou.
Bon dia.
També van sobre secrets?
Sí, cançons que van ser secretes durant un temps i van deixar-ho de ser. El tercer single de Madonna, Borderline, que és el que estem sentint, va arribar al número 56 quan va sortir la primera vegada, però si una cosa és Madonna és tossuda, el va tornar a treure 2 anys després i llavors va arribar al número 1. Els AHA van treure Take On Me. La primera vegada no els va fer ni cas ningú, però un any després van canviar algun so, però sobretot, van afegir-hi el videoclip, que s'ha convertit en un dels més icònics de la història, i llavors sí que ho van petar, i fins ara.
Baby,
Any 94, Seal treu Kiss from a Rose, passa absolutament desapercebuda. Any 95, només un any després, la posen a la banda sonora de Batman Forever. La pel·lícula va ser destrossada per la crítica i, de fet, se la recorda bàsicament per la cançó, perquè la pel·lícula és una mica un bunyol. Roses in bloom, a light hits the gloom on the grave.
Ara són 6:45. Titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El Consell de Ministres es classificarà avui als documents secrets del 23F, 45 anys després de l'intent de cop d'estat.
L'escriptor Javier Cercas, autor d'un llibre sobre el 23F, va demanar públicament al president del govern espanyol que els desclassifiqués, tot i que adverteix que no cal esperar sorpreses.
Van a canviar, esencial, sobre el cop d'estat del 23F, porque ya lo sabemos. ¿Verdad? Y porque además fue un golpe sin papeles. Sin papeles no hay documentos, por motivos que puedo explicar. Entre otros, que los golpistas no querían que les pillasen. Así que el golpe se dio entre poquísima gente.
A partir de demà, tots els papers que es facin públics es podran consultar en línia al web de la Moncloa.
I avui arribarà una de les imatges més esperades també del judici dels Pujol.
Estan citats a l'Audiència Nacional els comandaments policials de l'anomenada Policia Patriòtica, Eugenio Pino i l'excomissari José Manuel Villarejo. Se'ls considera els cervells de l'Operació Catalunya.
I el govern de Salvador Illa farà divendres el primer pas per aprovar els pressupostos, tot i no tenir lligats els suports necessaris al Parlament.
Els que estiguem a favor d'avançar, seiem i negociem els millors pressupostos per Catalunya. Tenim, us ho asseguro, marge per acordar.
Esquerra adverteix que si no canvia res, l'executiu s'està llançant a una piscina sense aigua.
A partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana, també parlarem amb Camil Ros, secretari general de la UGT, i Belén López, de Comissions Obreres, l'endemà que, juntament amb les patronals, firmessin un acord amb el govern a favor d'aquests nous comptes. I a Madrid, Alberto Núñez Feijóo veu ara més a prop un acord amb Vox per poder formar govern a Extremadura i Aragó.
Després de parlar amb el líder de l'extrema dreta, Feijóo deia això on de cero.
La conversación que ayer mantuve con Santiago Abascal fue una conversación larga, yo creo que fructífera, esclarecedora, y después de las declaraciones que he oído hoy del señor Garriga y del propio señor Abascal, parece que se puede abrir un escenario en el que el pacto puede ser posible.
Aquesta matinada ha quedat en llibertat després de pagar una fiança Peter Mandelson, exministre i exambaixador britànic a Washington.
A Mandelson l'havien detingut pels seus vincles amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Els fets passen una setmana després de la detenció de l'expríncep Andreu per la sospita de mala conducta en l'exercici de càrrec públic.
I avui fa 4 anys que Rússia va començar la invasió d'Ucraïna.
Les principals autoritats europees es desplaçaran a la capital ucraïnesa per reformar el suport a un país enmig de l'hivern més cru dels últims anys, amb el sistema elèctric molt afectat i persones que, com la Valentina, han perdut la casa.
Ens van prometre dur-nos a la regió de Kiev, a una casa petita per a dues persones, i el propietari ens va fer els papers. Però ara ens diuen que hem de compartir 5 persones una habitació, la meva parella i 3 dones més.
I a Catalunya, avui i demà, hi ha vaga de maquinistes de ferrocarrils de la Generalitat que reclamen més seguretat.
Circularan un de cada 2 trens en hora punta i un de cada 4 en la resta de franges. També hi haurà aturades la setmana que ve, coincidint amb el Mobile World Congress.
I a les portades de la premsa, a banda de la porta, avui Marc Jurado amb pressupostos i amb 23F a tot arreu.
Sí, comencem pels pressupostos catalans. El periòdico, el govern aprovarà divendres els pressupostos a l'espera d'Esquerra Republicana. La Vanguardia Illa portarà al Parlament els pressupostos sense tenir els vots d'Esquerra. L'altre gran tema de portada, el 23F, del qual ahir va fer 45 anys, Diari Ara, el govern espanyol desclassifica els documents del 23F. El País, el govern espanyol desclassifica els últims secrets del 23F. La Vanguardia, el govern espanyol desclassifica els papers del 23F als 45 anys. Altres temes de portada, Diari Ara, la mort d'un narco porta el caos a Mèxic. És, de fet, la gran foto de portada, amb un autocar calcinat en els aldarulls. La Vanguardia, els narcos desfermen el caos a Mèxic després de la mort del Mencho. I per acabar, El Mundo, Feijóo presenta el seu marc per governar amb Vox a tot Espanya. El País, detingut l'exministre laborista Mandelson per l'escàndol del cas Epstein. El periòdico, l'advocat de la denunciant de l'ex-DAO, afirma que una altra dona diu haver estat agredida també.
Avui a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, es desperten amb 5 graus, al migdia arribaran els 23 i a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, hi ha 7 graus, amb una màxima prevista de 19. Tornarà avui a fer sol i la temperatura sembla que tocarà serà sostre. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui tindrem temperatures per sobre els 20 graus a pràcticament totes les comarques de l'interior. Podrien arribar als 23 o 24 als llocs més càlids del prelitoral i de les Terres de l'Ebre, amb un dia assolellat, però amb bancs de boira que s'han format sobre el mar i que de cara al vespre i la nit, sobretot, podrien tocar terra.
I el dia abans que es desclassifiquin aquests documents del 23F arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. L'últim truc del malabarista Pedro Sánchez consistirà en desclassificar els papers del 23F. En la seva dèria per ser antagonista de Donald Trump i dominar el relat de les notícies, el monarca del PSOE ha decidit compartir amb el món una informació que de secreta en té ben poc. Perquè, com diuen la majoria d'historiadors, al cop d'estat li queden pocs enigmes per descobrir i, per altra banda, els arxius que ara es faran públics no comprometran en res la figura d'un rei emèrit ja prou deslegitimada. Però Sánchez, que de moment no ha canviat la llei de secrets oficials, només treballa per ell mateix i la revelació d'aquests documents tan sols pretén que Espanya continuï en un clima proper al guerracivilisme. Però aquest clima haurà d'implicar més concessions a l'independentisme i si Sánchez va a fons en aquest sentit, el conflicte potser se li escapa de les mans. When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, the sun comes shining through.
I amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
Bon dia. Avui amb la música del gentleman de la música, Frank Sinatra, i When You're Smiling. I és que tal dia que, com avui, un 24 de febrer, però de l'any 1938, a la fàbrica DuPont d'Arlington, a Nova Jersey, es va procedir a iniciar la fabricació del primer producte de niló destinat a la venda, un raspall de dents. Cal recordar, però, que la història del raspall dental es remunta a l'any 3000 abans de Crist. De fet, els egipcis els feien servir, o feien servir petites branques d'arbres o arbustos amb puntes desgastades per higienitzar les dents. The whole world, it smiles with you. When you're laughing, oh, babe, when you're laughing,
the sun was a come shining through. I què ha passat aquest matí pels matiners de Catalunya Ràdio?
Hem parlat amb en Xavier Puig, director de l'Orfeó Català, que, juntament amb el cor de cambra del Palau de la Música, han triomfat a Los Angeles. Aquest cap de setmana hem 3 concerts i alerta 6.000 espectadors. Ens ha explicat per què ha estat una fita tan important i significativa.
Suposa el debut de l'Orfeó Català als Estats Units, però, a més, també són uns concerts molt especials perquè és l'última temporada que en Gustavo Dudamel és el titular de la Filarmònica de Los Angeles, i ell justament va escollir una obra que mai havia dirigit de Beethoven, potser l'única que mai ha dirigit de Beethoven, que és la Missa Solemnis, i va comptar amb l'Orfeó Català i amb el Cor de Cambra del Palau de la Música per aquesta fita, que és una de les obres més difícils i un dels reptes més importants per qualsevol dels cors del món.
I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
Doncs l'entrevista de Pedri i Ferran Torres, els jugadors del Barça, que han anat a l'Hormiguero.
Ah, mira, allà sí que van.
Allà sí que hi van, es veu. I han explicat les normes del vestidor blaurana si arribes tard a un partit.
¿Cuánta panoja es? ¿Cuánta pasta es?
A ver, di una cifra.
3.000.
¿3.000? No. Con eso no tiene ni para empezar.
Hostia.
20.000.
¿40.000?
Por ahí.
Por ahí está la cosa.
Claro. Madre mía, ¿y alguna vez habéis tenido que...
No, de momento no, por eso se pone esa, que ya nadie llega tarde.
Han parlat també de Hansi, han confessat que més que dur, diuen que és un entrenador que posa unes pautes i que cal complir-les.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge d'Eduard Sampietro, és un dels pares de pacients oncològics infantils de l'Hospital de Sant Pau, que es queixen que el centre hagi cessat el seu metge de referència. L'Eduard insisteix que l'atenció per part de l'hospital és molt bona, però lamenta, en nom d'una trentena de famílies, que s'hagi prescindit dels serveis d'aquest doctor, sense previ avís, diu. Insisteix en les conseqüències que això té per als nens i les famílies.
El tema està en que, al final, amb aquest doctor, que tenen una relació personal, sobretot els infants, que el tenen com a referent i com a persona que els dona confiança, i després també per suposat.
L'Hospital de Sant Pau argumenta que per motius de confidencialitat no pot donar detalls sobre els canvis a l'equip mèdic, però defensa la qualitat dels professionals que continuen atenent els infants.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
amb Gotet torna a connectar-te a la vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Revisa't l'audició de Frank i comença l'any sentint-hi millor. Gotet, una nova forma de sentir.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. La incertesa comercial afecta les borses. L'anunci de Trump de pujar del 10 al 15% als aranzels globals ha afectat a Wall Street, ha fet trontollar els índexs. Tant el Nasdaq com el Dow Jones s'han desplomat al voltant d'un 1,50%. A Europa, els principals índexs també han caigut prop de l'1%. L'IBEX 35, però, es desmarca de les caigudes i ahir va sumar un 0,56%, fins als 18.288 punts, un nou rècord històric. El mercat espanyol va reaccionar positivament a la decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units i la banca es va disparar. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Betravel presenta Converses entre experts. Com a maleta experta en viatges, viatjar pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb Costa Cruceros és el súmum. Inclouen begudes i trasllat a port gratis fent una reserva a partir de 100 euros.
I jo, com a economista expert, confirmo que aquest preu tot quadra.
Amb Betravel sempre tornes amb més del que portaves. Betravel, viatja't la vida.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals la utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
4 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
I comencem per una previsió política del dia. El Consell de Ministres aprovarà avui desclassificar els documents secrets del 23F, 45 anys després de l'intent de cop d'estat.
A partir de demà, els papers que es facin públics es podran consultar al web de la Moncloa. María Jesús Montero, vicepresidenta primera del govern espanyol.
Merecemos saber qué ocurrió, quién supo, qué pasó y cómo al final se truncó ese golpe de Estado por la unidad de todos los demócratas a una.
Tant l'executiu com els seus socis confien que sigui el primer pas per aprovar una nova llei de secrets oficials que porta anys bloquejada al Congrés. La proposta del govern de Sánchez és que els documents surtin a la llum després de 45 anys, mentre que la del PNB ho rebaixa 25 anys amb excepcions. L'actual és la llei franquista del 1968. L'oposició ha trobat aquesta desclassificació oportunista.
Quina documentació es farà pública?
Doncs mira, els detalls els sabrem després del Consell de Ministres, però podria aclarir quin paper va tenir el rei Joan Carles i què en sabien els serveis secrets, també la vista oral dels autors del 23F. Pel doctor en Història i autor del llibre del 23F i los otros golpes de Estado de la Transició, Roberto Muñoz Bolaños, la desclassificació de documents posarà en dubte la versió oficial, mentre que per Javier Cercas, autor d'Anatomia d'un instante, està convençut que no en sortirà res de nou.
En el moment que desclassifiquen el suma, el sumario se mide con detalle. Desmontan esa idea de que el 23F fue la operación de un grupo pequeñito de militares apoyados por la extrema derecha franquista que había dejado de tener importancia.
Van a cambiar lo esencial sobre el golpe de Estado desde febrero porque ya lo sabemos, ¿verdad? Y porque además fue un golpe sin papeles. Sin papeles no hay documentos, por motivos que puedo explicar. Entre otros que los golpistas no querían que les pillasen. Así que el golpe se dio entre poquísima gente.
I aquell govern de Salvador Illa farà divendres el primer pas per aprovar els pressupostos, tot i no tenir el suport d'Esquerra lligat.
És un suport necessari perquè després els comptes tirin endavant al Parlament. Els republicans adverteixen que si no canvia res, l'executiu s'està llançant a una piscina sense aigua. La pedra de la sabata ara mateix és l'IRPF. Sentim Elisenda Alemany d'Esquerra i Salvador Illa.
És millor que no ho facin, però si ho fan és la seva decisió. El nostre posicionament és molt clar.
Els que estiguem a favor d'avançar, seiem i negociem els millors pressupostos per Catalunya. Tenim, us ho asseguro, marge per acordar.
Els republicans mantenen una mà estesa, que és on s'agafa el govern d'Illa. La idea que aporten és aprovar-los al voltant de Setmana Santa, després que hi va tenir el suport de sindicats i patronal.
Avui fa 4 anys que va començar la guerra d'Ucraïna.
I les principals autoritats de les institucions europees es desplacen a la capital ucraïnesa com a gest de suport a un país a mig de l'hivern més cru i amb el sistema elèctric cada cop més precari. Seran la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Una trobada marcada pel veto d'Hongria endurir les sancions a Rússia. La reconstrucció s'allargarà 10 anys i costarà més de mig bilió d'euros, segons un informe internacional. Durant aquests 4 anys, la guerra ha fet més de 15.000 morts.
I mentrestant, la policia britànica ha deixat en llibertat sota fiança l'exambaixador als Estats Units, Peter Mandelson, vinculat amb el criminal sexual Jeffrey Epstein.
La policia l'havia detingut hores abans perquè sospita que va filtrar documentació sensible del govern britànic. La detenció de Mandelson arriba només 4 dies després de l'arrest de l'expríncep Andreu i esquitxa el govern britànic.
Cita important avui per al sector carni a Lleida, amb una nova edició del congrés que organitza l'Associació de Productes Càrnics i Elaborats.
S'analitzen alguns dels principals reptes del sector que arriba aquest any molt marcat per les malalties i per la influència de la geopolítica a l'economia.
Lleida, Julià Bacar.
Aranzels, l'acord de Mercosur o alguns dels reptes que té ara mateix el sector carnit damunt la taula, com la pesta porcina africana o millores en la sostenibilitat, seran els principals eixos d'esta 26a edició del Congrés de l'AECOC. Es preveu que hi participin fins a 400 representants de la indústria càrnia d'arreu de l'Estat. La inauguració serà esta tarda a la Llotja de Lleida i el Congrés s'allargarà fins demà amb ponències i debats. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
El curs que ve, 9 escoles perdran el concert a Catalunya perquè han decidit mantenir segregats els alumnes per sexe.
Dos d'aquests centres són a Girona i l'Ajuntament de la ciutat assegura que això els posa davant d'una situació extraordinària i un repte majúscul perquè els centres públics hauran d'assumir d'entrada 200 alumnes.
Girona, Núria Paraire.
L'Ajuntament preveu que s'hauran de crear 10 grups nous de secundària a la ciutat i 3 de primària que es repartiran pels centres públics. Els nous grups es creen bàsicament per assumir els alumnes que deixaran els dos centres concertats perquè passaran a ser privats per poder mantenir la segregació per sexes, el Bell-lloc i les Alzines. Els càlculs de mínims fan pensar que s'haurà de fer front a uns 200 alumnes, molts en situació vulnerable. La regidora d'Educació, Caral Vila, critica que la Generalitat no acaba de tancar l'oferta dels grups quan només falten uns dies perquè s'obri la preinscripció.
És una situació extraordinària i que, per tant, necessitem la màxima claredat possible, les màximes dades possibles i la màxima diligència en tots els tràmits i en totes les reunions que fem, perquè sabem que estem davant d'un repte majúscul.
Part del retard s'explica perquè les Alzines han demanat el concert per a l'etapa infantil, on nens i nenes comparteixen aula i estan esperant resposta de la Generalitat. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Creix l'exportació d'aliments i begudes.
Segons les dades de l'Agència Promotora dels Aliments Catalans, Prodeca, l'any passat les empreses catalanes d'aquest sector van vendre a l'exterior per un valor de gairebé 17.000 milions d'euros. Això és prop d'un 8% més que el 2024. El que més s'exporta són els productes gourmet, que representen gairebé el 40% del total, seguit de la carn, sobretot el porc. En canvi, l'exportació d'oli va caure un 20% i la de vi un 10%. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, valora les dades com a positives en un context difícil marcat per la guerra aranzelària i la pesta porcina.
Aquí hi ha determinats els efectes de la PPA. Encara no els hem vist el 2025. Hi ha hagut una disminució de l'1% del sector del porcí, però sí que el 2025 teníem aranzels, teníem inestabilitat, teníem ja moltes incerteses i, per tant, són grans dades.
Els principals països on s'exporta són França, Itàlia i Portugal, però van augmentar les vendes a l'Orient Mitjà i a la resta d'Àsia.
I la cultura avui passa per Sant Julià de Ramis, Marta Viana.
Sí, perquè el restaurant Fontaner del German Roca al Girona es guanya el premi a la millor obertura de l'any de tot l'estat en la gala de l'11a edició de la Guia Gastronòmica McCarthy.
Enviat especial a Madrid, Òscar Callau.
El Fontaner és l'últim restaurant obert per la família Roca, situat al castell de Sant Julià de Ramis, dedicat a la mare del Roca, Montserrat Fontaner. Ens ho expliquen els cosins Roca, Marc i Martí.
Cuina tradicional catalana, guisats típics, una miqueta revisitada, posada al dia, però sense perdre les arrels.
Per nosaltres és un orgull que es doni pas, no?, a la nova generació, ja que ells han estat sempre a primera línia. Crec que és bonic.
El guardó al millor restaurant català és per Cocina Hermanos Torres. Pel que fa als premis Top of the Tops, als restaurants que han liderat el rànquing durant 3 anys consecutius, els distingits catalans són Disfrutar i El Celler de Can Roca. Des de Madrid, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
I ara una exposició.
La que s'inaugura al Palau Robert de Barcelona i que commemorarà els 50 anys de l'Avui, el primer diari en català després del franquisme.
Montse Mas.
La mostra reconeix la tasca del rotatiu en la defensa de la llengua catalana i la llibertat d'expressió des que va néixer el dia de Sant Jordi de 1976 fins a l'actualitat, sota la capçalera del Punt Avui. El recorregut recorda els 34.000 ciutadans que van ajudar a finançar-lo, recrea una redacció dels 70 i repassa portades històriques. També mostra obres originals de Miró, Tàpies o Dalí, que pertanyen a la col·lecció d'art del diari, i analitza l'evolució de la comunicació a Catalunya en l'últim mig segle, un sector que ha passat dels 34 mitjans a més de 460. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a aquesta xifra, més de 27.000 espectadors han vist aquest cap de setmana Balandrau ben salvatge.
Algú sap que som aquí? Heu dit que no, Balandrau!
Ha estat la pel·lícula més vista als cinemes catalans i la vuitena a tot l'estat en moltes sessions. S'ha penjat el cartell d'entrades exaurides i per això està previst que molts cinemes que no l'oferien ho facin en els pròxims dies. Ho ha explicat aquesta emissora el productor Tono Folguera.
I la banda torna a ser una altra prova de que ens hem de treure una mica tots plegats com a país aquest complex de la llengua i demostrem que podem sortir amb pel·lícules en català si estan ben fetes i ben acompanyades, parlant de tu a tu a la pel·lícula més gran de la setmana com és Cumbres Borrascosas.
I música, Manolo García es prepara per a la gira de retorn de l'último de la fila amb il·lusió i responsabilitat. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente
y no me hago la idea de no volver a verte. D'aquí dos mesos, el duet que forma amb Quimi Portet actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona després de gairebé 30 anys sense pujar junts als escenaris. García en parlava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio, pocs dies abans de començar els assajos.
És una responsabilitat. Com farem a l'último per fer màgia? Perquè sembli que tenim tots 30 anys menys. Però ho intentarem amb tota la força, amb totes les ganes. A mi el que m'agrada més de tota aquesta història nova és l'il·lusió que li trobo a la gent.
Manolo García és el músic català que més discos ha venut durant els últims 40 anys, més de 20 milions comptant l'último de la fila i la seva carrera en solitari.
I els esports, Robert Prat.
La Porta que emprendrà accions legals contra el soci que l'ha denunciat per blanqueig de capitals i cobrament de comissions il·legals. Víctor Font demana transparència absoluta. L'acusa de viure en una realitat paral·lela. Flick dona suport a La Porta en la presentació del seu llibre. El Tribunal Suprem declara nul l'article dels Estatuts del Barça que impedia als socis cedir les seves localitats a canvi de diners. I l'Alavés empata 2 amb el Girona a l'últim minut.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
El comunicat del Barça, que nega la veracitat dels fets pels quals un soci ha denunciat La Porta, resulta molt similar al que el club faria per defensar el seu president. Es pot entendre que club i expresident barregin interessos gairebé per costum. Així, si el La Porta president o el precandidat presenta un llibre, Hansi Flick hi anirà, perquè és un home agraït i no hi ha res a retreure-li. Una altra cosa, si és honest, convidar-lo. Potser la gran diferència entre La Porta president i el La Porta precandidat és que aquest segon vol una grada d'animació. No només això, sinó que com a soci, en un gir de guió digne d'unes eleccions, la crida des del seu seient, que és que ara resulta que és l'Ajuntament qui no la permet. I ho diu sense ruboritzar-se.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Nen, l'altre dia m'arriba una factura de la llum que feia por.
Ja, però quina mandra canviar de companyia, no?
Cap mandra! El RAC m'ho ha fet tot. M'han buscat una oferta millor i han tramitat el canvi.
Ostres, sort del RAC! Has vist la llum al final del túnel.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 6 graus en Posta, 10 a Terrassa i 2 graus a la Pobla de Segur. Amb un dia que es presenta serè, assolellat, tan sols amb alguns bancs de boira que s'han format sobre el mar i que en algun moment podrien tocar terra. A primera línia de mar, al litoral. Creiem que això pot passar sobretot de cara al vespre i la pròxima nit. A la resta, avui dia tranquil, dia amb una temperatura que sembla que tocarà sostre, per sobre dels 20 graus la màxima a gairebé totes les comarques de l'interior i en alguns llocs del prelitoral i de l'interior de les Terres de l'Ebre podrien arribar fins als 23 o 24. I sembla que en pròxims dies aquests núvols del litoral poden ser més freqüents.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest 2026 Barcelona et convida a mirar-la com mai. Fins al desembre, la ciutat es converteix en la capital mundial de l'arquitectura, amb més de 1.500 activitats repartides pels 10 districtes. En trobaràs tota la programació al web capitalmundialarquitectura.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos.
Hi ha retards i cancel·lacions, però no hi ha caos. El govern diu que dilluns...
Regularització extraordinària de centenars de milers d'immigrants.
I en la informació internacional, la Unió Europea signa un nou acord.
Amb algunes afectacions per neu, menys que ahir, però...
La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Música contra algoritmes.
A l'era de la màquina volem criteri i sorpresa.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, m'encanto.
De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, Fixa't com sona, Edició Clàssics, a Catalunya Música.
I amb el segell Solà.
Oh, Fixa't com sona.
M'encanta la tarda.
Volia dir-te que sóc molt fan teu, eh? Als teus peus.
Tens temps per explicar-te bé.
Jo crec que estem en el primer pas per convertir els Estats Units en una dictadura.
Per riure.
Les contrasenyes són com els calçotets. Te'ls has de canviar
ja, doncs,
de cada
les,
tant en
doncs quan. Jo les contrasenyes les porto molt brutes.
No, si ja s'olora, ja s'olora.
Per emocionar-te.
Quina mare, no ho sabeu, però mai estarem tan orgullosos d'una mare com d'ella.
Per fer safareig.
I això no
sé
si
ho podem explicar, eh?
Sí, que ho podem explicar, sí. Perquè ho he explicat directament a tothom.
I quan toca, posar-te seriós.
Què t'ha semblat el disc de la Rosalía?
No lo puedes tirar a la basura, Rosalía, no todo vale.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Catalunya Ràdio.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
A partir de 8:45 analitzarem l'entrevista de Joan Laporta ahir al matí de Catalunya Ràdio. Ho farem amb Emilio Pérez de Rozas.
Quan faltin 5 minuts per les 9, parlarem amb els secretaris generals de Comissions Obreres i la UGT a Catalunya, Belén López i Camil Ros, que ja han mostrat el seu suport a la proposta de pressupostos del govern de la Generalitat.
I després, entrevista amb Oriol Junqueras. Esquerra s'asseurà a negociar els pressupostos?
A 11:15 parlarem del burca i el niqab. S'han de prohibir per llei o no? Ho analitzarem amb l'educadora social Hanan Serruj i l'economista Najia Lotfi.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
Ahir va venir el rei emèrit a temes pendents, alarmat perquè avui es desclassificaran tots els documents sobre l'intent de cop d'estat del 23F. Se'l veia neguitós.
Hay gente muy mal pensada.
Por favor, sí, hay gente mal pensada, tot arreu, però...
Hay gente que sospechaba que yo apoyaría a los nostálgicos del franquismo por el simple hecho de haber sido nombrado por Franco.
Quines coses de pensar, quines bestieses.
La gent és rebuscada.
Saps que no té la gent feina. La gent, si tingués feina, no es dedicaria a inventar-se.
Només perquè el va posar Franco en el seu lloc,
eso me convierte en franquismo.
Ja està, això és conspiranoia.
Eso me convierte en franquismo.
No, clar que no.
Ser l'hereu de Franco.
¡No! Que vamos a ver, que en mis memorias publicadas recientemente haya elogiado a Franco. ¿Me convierte en franquista?
No, no. ¡Sí! ¡Ah, no!
En ese país, a la mínima te ponen una etiqueta i luego no hi ha manera de quitar-se.
És horrible. Cap a 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
Al Regne Unit, el projecte de recerca UK Biobank ja incorpora els historials d'atenció primària. Així es completa el retrat de salut de 500.000 voluntaris, sobretot amb malalties que es diagnostiquen i es controlen al CAP més que no pas a l'hospital, com la diabetis, la depressió o l'asma. A casa nostra també es reutilitzen dades clíniques amb governança i anonimització per fer recerca. I amb l'Espai Europeu de Dades de Salut, cada dia anem coneixent amb més detall i fiabilitat les causes i la progressió tant de malalties com de l'envelliment. I això són bones notícies. Que tinguem un molt bon dimarts.
I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
Tal dia com avui, de 1955, va néixer Steve Jobs, però jo no us vull parlar d'això. Avui és un bon dia per posar la nova cançó de l'Ueneta, Tai Chi. Us animo també a veure el videoclip perquè és una autèntica meravella de Daniel Dalfó. Ueneta és el projecte musical de Marta Ros i em sembla una de les creadores més inspirades, modernes i divertides que tenim actualment campant pel nostre panorama, amb una personalitat i estètica que fan segell. Segurament l'heu sentida perquè la cançó d'obertura de la Turra, Gorg, és seva. Pop enèrgic amb esperit espurnejant d'anime i avantguarda. Endavant amb la sessió de Tai Chi, companyes.
Jo et faig Tai Karate Kid quan xiquití. Una aleta sobre el llit. Karate Kid quan
Tothom remunta un quan-xac, res no m'espanta, quan-xac. Mira com m'agrada com ho fas així, no hi ha límits, vull tacar el perfil. Et un tigre, pelles amb tigre.